Aquest és el darrer primer segona de la temporada i us hem preparat un recull d'alguns dels temes més destacats que han passat per aquest programa. Vam parlar d'una entitat que mira de buscar fills desapareguts en estranyes circumstàncies a hospitals catalans. Es tracta de l'associació Bebés Robados. També vam parlar d'establiments centenaris de l'Hospitalet, com és, per exemple, la ferreteria Ostrell, que està al barri del centre. També recordarem com treballen des de l'associació Gats de l'Hospitalet. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Doncs durant dècades, milers de famílies espanyoles han denunciat desaparicions de nadons i d'adopcions irregulars. S'estima que hi ha desenes de milers de possibles casos. De fet, algunes investigacions parlen de fins a 300.000 afectats potencials entre els anys 1940 i el 1990. Tot i així, molts expedients no tenen proves documentals i arxius que ja s'han destruït o que són inaccessibles, i gran part dels possibles delictes haurien ja prescrit judicialment. El primer segona vam parlar fa unes setmanes amb afectats i amb representants d'aquesta associació que es diu Nens Robats, per entendre què segueix passant, quins obstacles persisteixen i per què moltes famílies encara continuen buscant respostes. Comencem el programa d'avui parlant d'històries i d'històries força dures, perquè durant dècades milers de famílies espanyoles han anat denunciant desaparicions de nadons i adopcions irregulars. Diferents associacions estimen que hi ha desenes de milers de possibles casos. Algunes investigacions parlen de fins a 300.000 afectats potencials entre els anys 1940 i el 1990. Tot i així, molts expedients no tenen proves documentals i arxius que s'han destruït, que són inaccessibles, o gran part d'ells potser també han prescrit ja els seus delictes judicialment. Avui, com us dèiem, nosaltres volem parlar amb representants d'una entitat que es diu SOS Bebés Robats per entendre què segueix passant, quins obstacles persisteixen i per què moltes famílies encara continuen buscant respostes. Nosaltres avui, com us dèiem, parlem d'aquesta qüestió i ens acompanyen avui a plató, d'una banda, la Adelina Ruiz. Adelina, bona tarda, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. La Adelina és presidenta d'aquesta associació Bebés Robados, Bebés Robats de Catalunya. I també ens acompanya el Manuel Pimienta, que és veí de l'Hospitalet i que també ets membre, component d'aquesta entitat i que ens ve a explicar un cas que ha passat també a la ciutat de l'Hospitalet, en concret la seva mare va morir l'any passat buscant el seu fill. Ara, Manuel, hablaremos contigo, però el que us deia abans de començar, mentre esperàvem poder començar el programa, a mi el que em sobta molt, Adelina, és que parlem de... Sempre que parlem d'aquest tipus de situacions, em ve al cap doncs, moments en blanc i negre, per dir d'alguna manera, no? En moments del franquisme, s'ha parlat fins i tot de xarxes amb l'Església involucrada pel mig, però no, estem parlant de casos dels anys 90, em deies fins i tot d'algun del 2000, i en el teu cas en concret, Adelina, el teu cas des d'unes bessones, les teves filles bessones, que van néixer a l'Hospital de la Maternitat l'any 80. Uh-huh. Això és molt inquietant, com a mínim, no? també per vosaltres, suposo, no? Sí. Que no parlem de fa tants anys.
Clar, és que això, quan tenim la sort de poder compartir, quan fem xerrades, així, uh-huh, tothom es pregunta el mateix.
És el mateix, perquè, clar, no, suposo.
Clar, penses això, jo ho havia sentit parlar dels anys 40, això va començar amb les mares republicanes.
Sí, vale? Explica'm l'inici una miqueta, sí, Adelina.
Sí, això va començar amb les mares republicanes que li treien les criatures de les presons, sí, i del psiquiatre de l'època, que era el Fernando el Nájera, uh-huh, que bueno, volia treure, uh-huh, sí, volia, sí, treure el gen rojo i, uh-huh, bueno, donava aquestes criatures a famílies benestants i del règim i a
partir d'aquí... Aquest seria l'embrió, m'agradaria dir, d'aquesta xarxa que d'alguna, sí, manera es va anar creant.
Va començar per aquí, va començar, uh-huh, per aquí. Llavors, què passa? Quan les mares comencen a parir als hospitals és quan comença aquest tema lucratiu, perquè és, bàsicament és això. a canvi de diners, perquè primer era pues, un tema polític, però després ja era tema puro i duro, diners pel mig.
De diners, sí. Perquè aquestes famílies que de vegades no podien tenir fills, mm-hmm. tenien una posició econòmica benestant normalment, podien adquirir aquests bebès.
Comprar, no? I triar si volien nen, si volien nena i com ho volien. Inclús, sabem de casos mm-hmm. que no... la gran majoria han sigut persones amb molts de diners, clar, i aquí una de les coses que sempre diem per què això no s'investiga i per què no arribem on hem d'arribar és que hi ha gent molt important aquí darrere, molt, i encara hi és. Per això no s'investiga. Mm-hmm. Això no és un tema polític que no es vol investigar.
Vosaltres esteu en la lluita, perdona, Adelina, fins i tot, bueno, ens has portat aquí una miqueta, no? Aquest t'estamos buscando, que és doncs, aquest crit que feu mares i pares, familiars, mm-hmm. que no abandoneu aquesta
no.
lluita.
No?
I suposo que també, dèiem en començar, és una lluita contra rellotge, perquè ja parlem de fa uns anys, de delictes potser que han prescrit o de persones que desapareixen, que han estat involucrades en aquestes...
Tal qual. Perquè aquí, clar, quan comencem a fer una mica de repàs, i sabem, perquè clar, quan comences, quan això t'ha passat a tu, ni t'imagines tot l'aborigen que pot ser de tan gran i la magnitud.
Que ets tu sola, no?
No, clar, jo en el meu cas, quan nosaltres vam... Bueno, ens va passar que vam parir, que jo vaig parir les meves filles i no me les donen, nosaltres no vam pensar mai que seria una xarxa de bebès robats. És que no havien escoltat parlar mai d'això. Nosaltres pensàvem que havia sigut una... Doncs mira, segurament havia sigut un tràfic d'òrgans. És que el que vam pensar, no et donen les criatures, no et donen res...
Tu vas tenir bessones, Adelina?
Bessones.
L'any 80, com dèiem, a la maternitat.
Sí.
I mai vas a veure-les amb elles?
No. Ni... Jo la vaig veure néixer, sí, les vaig veure néixer, però en el moment em van dormir. I ja, a mi ja me les van ensenyar i al meu marit tampoc, ni ens van donar, ni ens van donar els cossos, ni res, de res, de res. Uh-huh. 45 anys.
En quin moment, Adelina, se t'encén la llum? En quin moment, no sé si tu, si estaves en una condició, com deia, estaves sedada, o en algun familiar, veu veure aquesta possibilitat? En quin moment penses que t'han tret els teus bebès?
Doncs pues mira, uns mesos després de parir les meves filles, surt el primer informe en interviu que parla de bebès robados. Llavors aquí és quan nosaltres pensem, ojo, perquè nosaltres havíem pensat que havíem fet un tràfic d'òrgans per les nostres filles. No havíem escoltat mai parlar de tot això. I a partir d'aquí és quan pensem, segurament, que nosaltres també som víctimes, però no tenim res. No tenim documentació de res, ni de l'hospital, res. Comencem que no tenim res i clar, res no et fan cas a cap puesto. A més, no tens la informació, no has escoltat mai parlar, no saps a on et pots adreçar i aquí és el que ens ha passat a tothom. Després, doncs, bueno, anys enrere, uh-huh. fa 16 anys vam tenir la sort sí. de trobar la primera associació i trobar-nos tots perquè com nosaltres pensem que som... Jo, en el moment que jo vaig veure aquest primer documental a la televisió, que va ser l'any 2010, uh-huh. aquí vaig esclatar a plorar com mai havia fet, perquè em vaig veure reflexada en les històries de les mares d'una de Madrid, l'altra de Sevilla, l'altra de Bilbao. Estaven explicant el mateix cas meu. Com pot ser? A partir d'aquí vam saber que hi havia una associació, ens vam posar en contacte amb ells i vam començar a cercar la documentació que necessitàvem per posar la primera denúncia que es va posar en l'any 2011 uh-huh. a Madrid, una denúncia uh-huh. conjunta. I a partir d'aquí estem treballant les associacions i sobretot, com deia abans fora sí. de micro, al final hem creat una família que del grup de l'associació, de les víctimes, que només ens entenem nosaltres.
Clar, perquè us uneix, no?, diguem, aquesta
força.
Aquesta força. El Manuel ens acompanya, Manuel Pimienta, perquè ell és veí de l'Hospitalet, i en este caso la lucha era de Dolores, ¿no? Dolores, ¿quién es? Era tu madre,
era,
¿no?
Mi madre. Uh-huh. Bueno, corregir, soy Manuel Teodoro Pimienta, uh-huh. sí. Y pues esto fue justamente ahora el 29 de mayo
¿sí?
del 60, pues dio a luz en el Hospital Clínic.
Tu madre dio a luz un bebé en el Clínic, el Hospital Clínic en Barcelona. Uh-huh. El año, me has dicho, 60.
1960.
A tu hermano, porque es tu hermano pequeño, ¿no?
Bueno, sería intermedio.
Vale, pero tú eres mayor que él.
Sí.
Vale.
Uh-huh. Y nada, pues...
¿Y qué pasó, Manuel?
Pues, todo lo que me ha contado mi madre, pues resulta, bueno, lo que me, de entrada fue acompañada con una vecina. Yo le pregunté por qué el abuelo no fue. Claro, porque fue un domingo. Entonces, pues parece ser, no sé,
a lo mejor trabajaba mucho, tu padre.
Estaba en la SEA.
Claro.
Seguramente, a lo mejor habría horas, como era el boom, de a lo mejor era el 600, no lo sé.
No era como ahora, ¿no? Que a lo mejor no era una prioridad en ese momento. Sí. Bueno, pues que la acompañe la vecina y se fue con una vecina al hospital Clínic.
Allí dio a luz, las horas, dio justamente a las 18:15, dio a luz. Y bueno, pues todo bien, lo tuvo en brazos. Vio que tenía un lunar en el cuello.
O sea, ella lo pudo,
lo pudo
tener con ella, ¿eh?
Sí. Y nada, pues se lo lleva, no sospecha nada. Se lo lleva pues, a medirlo, a besarlo, yo qué sé, cualquier...
Sí, sí, a, lo que, las, sí. a las revisiones que
pues,
se...
al cabo del tiempo, de las horas, pues le dice que el niño había fallecido y que ellos se encargaban de todo. Las personas que habían venido de, del pueblo, haría un año por ahí, ¿sabes?
Ya.
Y ya ves que... Pues me lo engañaron. Bueno, bueno, me engañaron, ¿no? Sería la...
Bueno, ellos supongo que ante un médico, ¿no? O ante religiosas a veces, ¿no? Pues tú no, no te puedes creer que eso no sea la verdad, lo que te están diciendo, ¿no?
Luego también fue una vecina, bueno, la vecina que iba con ella acompañando, le preguntó a la, concretamente a una
enfermera,
monja.
A una monja.
¿Qué le pasaba al niño? Pues nada, bronquitis, que tenía también, dice, parálisis infantil, que sería polio hoy, y que estaba en la UCI muy grave.
Vale.
¿Sabes? Nada, pues luego le, mi madre, al día concreto, no sé si fue el día 1 o eso, le dieron el alta, se vino
y ya
para
se
casa,
fue para casa, ¿no?
Y ya se quedó todo.
Tu madre, Dolores, falleció, me decías, el año pasado.
Sí, el 1 de agosto.
Con 100 años, ¿eh?
100 y medio.
Los 100 y medio.
Sí, sí, sí.
Y nos decíais que tanto Adelina como, como tú, que era como un símbolo.
Era
¿no?
un símbolo.
Para la asociación, porque una persona, diguem-ne, tan gran, ¿no? Que genera doncs, aquesta tendresa i que sàpigues que pues ella tenia esa cosita, ¿no?
Pues mira, estaba siempre, bueno, siempre por delante y bueno... Yo inicié todo, porque luego...
Mira, esta es tu madre, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú, ¿tú cuál eres?
Está mirando a la cámara.
¿Tú eres el del medio?
Sí.
Vale. Ahí. Y ese es tu otro hermano, porque luego tu madre volvió a ser madre,
en
¿no?
en algo para que es más alto, ¿eh? Sí,
sí. Sí.
Sí.
Hubieseis sido tres hermanos, Manuel.
Tres.
El que desaparece...
Bien, ya,
esa es la buena. Siempre sonriendo.
Ay, la, ya.
El que vosotros denunciáis que había sido robado es el hermano mediano, ¿no? Me decías, esto, perdona.
Pues... lo que, en el año, bueno, mi padre falleció en el 2010, a último.
Sí.
Ya me prejubilé yo en el 2011, tenía tiempo.
Sí. Y entonces, ¿ella siempre pues, te había contado algo? ¿Ella sospechaba? ¿Ella qué te había contado?
Pues de
¿qué
verdad,
historia?
De verdad que nunca yo recuerde. Fue ya, digamos, cuando yo me entero por la tele, por la prensa y tal, de esto. Digo, cuéntame, madre, ¿cómo
pasó,
fue?
¿Qué pasó, no?
Entonces ella detalla y tal, digo, pues, oye, voy a pedir la documentación al Hospital Clínic, con autorización de ella, claro está, me la dieron y ya está.
Y te dieron la documentación y tú ahí ves cosas como un poco raras, ¿no, Manuel?
Lo que veo claramente es que digo, madre, te lo han robado. Cuando veo, digamos, un documento pone con gráfica de peso y día.
Sí, eso nos lo trae. Mira, ahora estamos viendo aquí... en imágenes que tenemos de unos cuantos años aquí en la tele, que te hicimos también un reportaje. Aquí eres más joven, Manuel, un poquito, todos.
Pero estoy sin pelo también ahí,
Y tú ahí tienes toda la documentación, estás revisándola.
Y la gráfica del peso.
Y hay una gráfica, explícanos, esa gráfica, ¿qué significa para ti esa gráfica?
Pues nace el día 29 con 2,950 kilos, y a mi madre ese día pues le dicen que ha fallecido.
En cambio, siguen pesando al niño.
Y lo siguen pesando al niño. Y luego pone alta, es decir,
que le dan el alta.
Supongo que el día 2 de junio es cuando recibe el alta.
Es decir, que ese niño no está registrado como fallecido.
Y una madre que no dio luz, se lo llevó. Ya está. Ahí está. Sí, sí. Y bueno, he estado, digamos, bueno, inicié...
¿Se ha mostrado colaborador el Hospital Clínic en tu caso?
Hombre, la documentación,
o sea, no ha habido problema, ¿no?
Pero ves también, digamos, detalle, el número de historial clínico tiene dos tachones también, ¿sabes?
Ya.
Luego también, pues es que el niño sí, porque tenía su cama y todo, cama número 12, tenía asignada. Y luego, bueno, también ponía en el informe bautizado de urgencia.
Bueno, eso lo hacían.
Bueno,
sí,
todo un
parque. Vale, vale.
Fui al sacerdote del hospital, le pregunto, pues justamente del 60 al 72 me dijo que no había documentación.
Que no hay nada, vaya.
Y
yo, ya,
de
bueno, sí.
Que, de verdad que todo es.
Bueno, y tú vas a seguir,
de...
aunque tu madre ya no esté, ¿no? Supongo que tú vas a seguir
sí, sí, yo sí,
en ello, ¿no?
Es que lo inicié yo. Bueno, mira, ahora, ¿sabes? Lo que quería, pero es que yo no buscaba, lo que dice a lo mejor, nada, no quiero indicación, no quiero nada, simplemente quería que lo conociera a su hijo.
Claro, ¿no? Claro, claro.
A su hijo, porque a lo mejor
entiendo que nadie,
tendremos
no tenéis, evidentemente, ninguna motivación detrás, sino poder
darle
reencontrar
esa
a su
alegría,
familiar.
Porque ya mi hermano, el otro, el pequeño, ya mía, estaba bastante malito, bueno, falleció hace 4 años. Quiero decir que, bueno, pues seguramente tenemos ahí, tendré sobrinos y, bueno,
claro,
una familia ahí que desconozco. Todo porque, pues mira, por el interés de estos malnacidos.
Adalina, em deies abans que vosaltres, perquè jo preguntava, quanta gent, no? Però és que això és com molt impossible de saber perquè rebeu moltíssimes, em deies, consultes, assessoreu a famílies. Llavors això es fa complicat, no? Saber quants casos realment, de quants casos podem estar parlant.
Mira, el que hi ha de moment de fet és que a Catalunya hi ha més de 400 denúncies posades, estan arxivades.
Totes?
Totes. A l'estat espanyol més de 4.000 arxivades. Llavors, si no sabem exactament de les víctimes que estem parlant, és que no hi ha un cens, començant per aquí, perquè no s'ha fet la feina que es tenia de fer. Aquí a Catalunya, suposo que això ho sabeu, des de l'any 2020, la llei 16/2020, es va aprovar una llei de desaparició forçada de menors. I això només és un títol, no s'ha fet res.
No s'ha posat en pràctica.
Res. No hi ha una documentació, o sigui, una dotació econòmica, no hi ha res. És cert, s'ha de dir, que el nou director de Memòria Democràtica, que hi ha ara, està treballant una mica més com avançar, o sigui, fins ara, nosaltres portem 16 anys picant portes a diferents estaments,
administracions.
A administracions, al Parlament, bueno, hem tingut contacte amb tothom, nosaltres no ens estem a casa esperant a veure què passa, som els que piquem a la porta, i a vegades l'obren i a vegades no. Bueno, doncs aquesta vegada hem tingut que aquesta persona, aquest director, quan ha vingut a seure amb nosaltres a la primera reunió, venia amb els deures fets. Vol dir, la taula interdepartamental que es va crear per fer aquesta llei, hi havia un dels tècnics que va assistir en aquesta reunió i tota aquesta informació li va passar.
La tenia.
La tenia. Que fins ara, per molts motius que han passat a Catalunya, cada poc anàvem canviant de govern
de representant.
I cada vegada era portar documentació nova. Bueno, fins ara aquesta documentació està allà. S'estan fent passes, no sabem quines són. Aquí estem, o sigui, intentem que sigui i intentem empenyant, perquè és que per nosaltres és vital saber la veritat. Nosaltres estem aquí per saber la veritat. Necessitem reparació i necessitem que això no torni a passar.
I no repeteixi, clar.
No torni a passar. La nostra lluita és que arribi a tothom i que tothom sàpiga el que ha passat, perquè, com tu has dit abans, com és possible que això pensem que... Pues, encara avui hi ha gent que li arriba això i dius no, però això va passar fa... No. Per desgràcia, ha passat molt ben entrada la democràcia.
Vosaltres demanàveu, Adalina, també l'existència d'un banc d'ADN.
És el primer que estem demanant. Mira, què passa amb això? Nosaltres estem demanant el que s'ha fet a altres països que no estem demanant una cosa tan il·lògica. Argentina, a Austràlia, a tants països que hi ha un banc d'ADN, i és el primer que s'ha de fer, un banc d'ADN públic, perquè tothom podem posar les dades allà. Nosaltres, com el Manuel, i nosaltres i molts de la nostra associació, tenim els nostres... mostres d'ADN en diferents laboratoris. Si les meves filles no van a aquell laboratori, no ens trobarem mai.
Clar.
Nosaltres volem un banc d'ADN públic, que no estem demanant una cosa estranya.
Clar, i en el cas de les teves filles, algú ha de sospitar alguna cosa, perquè si no, a priori... Clar,
bueno,
no...
És que hi ha molta informació que no s'ha donat, i també justament amb la informació que estem tenint, perquè nosaltres a la nostra associació arriba cada dia gent preguntant, nosaltres la nostra secretària, que és l'Anna Páez, que està des del minut zero, és una de les que va fundar l'associació, està darrere de contactar i de respondre, i cada dia es posa a contactar gent amb nosaltres.
Cada dia,
cada dia, cada dia. Quan hi ha alguna, no sé, sortim a la tele o alguna que sigui, evidentment, és més. Però hi ha molta gent que sospita, clar, clar.
Hi ha gent que sospita que és un bebè, que ha estat un bebè robat.
Sí, aquí volia, perdona, que volia explicar-te. Clar, moltes persones que arriben i sospiten, però clar, per por, molts no miren, no volen anar més enllà. El que comencen a esbrinar, quasi bé tots, és quan els pares adoptius moren. Llavors sí, llavors comencen a buscar més informació. De fet, no fa gaire hem tingut un d'aquests homes ja, sí, que fa un any i mig ha trobat la seva mare, després que han mort els seus pares adoptius.
Sí, vale. Que hi ha casos que, feliçment, per dir-ho
sí,
així,
feliçment, es troben.
Es troben.
Sí, sí. Aquesta és la nostra esperança.
Clar, quan passa això, vosaltres què sentiu? Com a...
Home, una esperança. El dia que vam conèixer aquesta persona vam dir, jo, bueno, doncs hi ha esperança. Aquesta persona té 53 anys i, bueno, doncs, bueno, per què no? Jo esperar que saber... Jo el que vull saber de les meves filles és que sàpiguen la veritat, que nosaltres no les vam donar. Evidentment, les filles que jo trobaré no són les que vaig parir. Això està clar, això ja ho sabem. Però és que hem de continuar lluitant, mentre tinguem, com deia la iaia, mentre tinguem un fill de vida, hem de continuar.
I la iaia és la Dolores.
La iaia Dolores. Sí. Ens donava la força a tots, perquè ella, venga, nos reunimos, nos vemos, nos... Clar, i penses, moltes vegades, molts del grup que ho dèiem, quan algun dia dius, és que tens moltes baixades,
baix,
però penses
no?
en la iaia i dius, hombre, la iaia ha estat aquí i aquí estem. Aquesta pancarta del Te Estamos Buscando, això és una campanya de cerca que ha fet la directora, és la doctora en psicologia social, la Carolina Escudero. Aquesta persona, vam tenir la sort de trobar-la fa 10 anys, al febrer, a plaça Sant Jaume. Nosaltres ens reuníem allà, a plaça de Sant Jaume, emulant les mares de plaça de Mayo.
Sí.
Des de la pandèmia ja no ens hem tornat a estar allà. Però ens van passar per allà, ens van veure, i ells, com ella i el seu marit, que són bueno, professors d'universitat, clar, els hi va tocar perquè són argentins. I ens van acostar i ens van dir, estaremos a vuestro lado. I aquí estan. I ells van fer aquesta campanya,
campanya
la Carolina Escudero. I ja, la primera campanya que es va fer, que va ser uns quants casos d'Espanya, no pensava en la repercussió que va tenir. Va tenir moltíssima repercussió. Va sortir a molts mitjans de molts països, de molts, I la segona campanya, aquí ja participen també famílies d'Alemanya, d'Irlanda, de diferents puestos.
Vosaltres a l'associació, ja per anar acabant, Adelina, oferiu un suport emocional? Oferiu... Perquè, clar, evidentment, són casos que jo no puc arribar a imaginar que passés, no? Vull dir, com ho afronta? Suposo que el suport mutu és importantíssim, com ens deies abans, però no sé si teniu alguna manera també de donar un suport més enllà a aquestes persones que potser us arriben a l'associació.
Nosaltres som una associació sense ànim de lucre, no tenim ajuts de res. L'única ajuda és la que nosaltres ens donem nosaltres i la Carolina Escudero, la doctora Carolina Escudero, de tant en tant fem uns tallers amb ella, que és el que ens està ajudant a fer també aquest suport de grup. Després també volia parlar d'aquest quadern.
D'aquest butlletí, pots posar així perquè els meus companys...
Vale. Aquest quadern que han fet des de Reds,
sí.
Vale. Aquesta associació és una... Bueno, associació, és una organització de...
Em deies de dones mares, abans, de mares
buscadores.
De mares
buscadores. I van començar a treballar amb les mares buscadores, però del Salvador, de Guatemala... I clar, com que és una organització també catalana, vam pensar, home, ens posarem en contacte. I han fet aquest quadern de 6 casos d'aquí a Catalunya, i hi ha una... exposició itinerant de maternitats rodades, sí, que s'està fent, la veritat estem tenint bastant, bueno, bastant suport, uh-huh, i estan arribant a molts puestos, i també és una manera de donar-nos a veure i que la gent sàpiga el que està passant en aquest país, uh-huh, que no només ha passat aquí a Catalunya, i també sabem, com ho hem dit sempre, les criatures segurament que igual no estan aquí, han passat o fronteres o estan a altres llocs de l'estat.
Quasi és molt difícil de saber on estan, on són, amb qui van a on van anar a parar, és una feina complicadíssima.
Però no deixarem de lluitar, no hi ha una altra, és que no podem, no podem, mm-hmm, som nosaltres les víctimes, les mares són les víctimes primàries i les famílies que estan, clar, aquí també, i hem de continuar. També vull dir una cosa,
sí, això ja es va començar,
sí, ja, això va començar a parlar, es va anomenar bebès robados, però això són desaparicions forçades de menors. Això s'ha de tenir clar des del principi. I tu deies, hi ha moltes coses, o sigui, molts casos que han prescrit, o, això són delictes de l'exa humanitat, sí, vale? Mm-hmm.
Molt bé, doncs Adelina, Manuel, bueno, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. ¿Querías
decir algo?
No, simplemente a ver si podemos traer, digamos, lo podemos traer aquí a Hospitalet.
Muy bien. Sí, 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 estaría muy bien que pudiéramos, sí, traer... Que...
La muestra.
Sí, y aquesta la muestra itinerant.
La maternitat. No,
perfecte.
Ara està a Sabadell.
Molt
Sabadell.
Bé. A Sabadell. Doncs com deia Manuel, Adelina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda al programa. Us felicitem pel vostre coratge i per la vostra força, i us animem a que aquesta esperança que ens dèieu abans, sí, doncs s'acabi materialitzant. No seria el nostre desig, és, sí, és aquest. Moltíssimes gràcies.
A vostè,
gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una parada en el camí, però tornem de seguida aquí amb més coses. I volem seguir recordant que aquest any la històrica ferreteria Ostrell fa 100 anys. El programa aquí, el primer segona, vam fer un repàs d'aquest establiment que ha atès ja diverses generacions i que a més va rebre un reconeixement especial durant la passada edició de la Nit del Comerç. Us convidem a reviure aquella entrevista. Anem ara a fer una mica de periodista de guàrdia, perquè teníem molta curiositat per saber coses dels nostres establiments, els establiments de la ciutat més antics. En aquest cas, marxem fins al carrer Major, al barri del Centre, al número 16, perquè allà hi va anar fa uns dies el nostre periodista de guàrdia, que és el Francisco Durán, en aquesta ocasió. Francisco, què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Què hi ha al carrer Major número 16? Explica'ns.
Doncs un comerç, una botiga centenària, uh-huh, i té, ja per començar, una mini-anècdota que, diguem-ne, té el centenari des de 1925 i fins al 1926, perquè em penso que ja ens explicaran aquí el Jordi i els dos germans,
sí,
de quatre generacions a la, sí, ferreteria Ostrell, uh-huh, una referència no només al barri del Centre, sinó també al conjunt de la ciutat. Doncs això, quatre generacions dedicades a la ferreteria, i aquesta ferreteria, diguem-ne, que va començar a funcionar l'any 1925, uh-huh, però allà a la botiga ja tenen una reproducció ben grossa de la fitxa, del registre, de la botiga ja legalment constituïda, oficialment constituïda, i parla d'una data doncs, molt concreta, del 8 d'abril del 1926. Uh-huh. Per tant, diguem-ne, aquest centenari, aquesta botiga centenària, segons com tu
acaba
miris...
Entre dos,
doncs
entre
podríem,
dos anys,
sí,
no?
Sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, acaba entre 1925 i 1926. Si ens ajustem a la documentació, uh-huh, la reproducció que tenen, doncs... justament a la botiga i a la zona de caixes, parla del 8 d'abril del 26, uh-huh, però ja ens explicaran, sí, ja ens explica... que el basavi va començar la botiga doncs, un any abans o uns mesos abans.
Bueno, Francisco, anem a presentar-nos, perquè els tenim aquí. Són el Josep Carles i el Jordi. Què tal?
Hola, Bona tarda.
Gràcies, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres ja sou la quarta generació, sí, no? de la família de ferreters, de la família Ostrell, que doncs, esteu a darrere del taulell, i després en parlarem d'aquesta... Tenim dubtes de si això podrà continuar o no, però bueno, de moment deixarem...
De moment
estem interrogant,
sí.
Ja ho veurem. I ens deia el Francisco en començar que ballen una mica les dates, no? Vosaltres a quina us agrada més a l'hora de definir?
A nosaltres ens agrada més el 25, perquè això segurament seria quan ells van començar la botiga, el que passa que per temes burocràtics igual l'Ajuntament no li va donar la llicència fins al 26.
Ells són els vostres?
Avis.
Bueno, besavis.
Besavis són els que van iniciar el negoci, sí.
Molt bé. O sigui, que des del 25 que esteu allà al carrer. Llavors tenia un altre nom, el carrer? No era carrer Mar...
Laureà Miró.
Laureà Miró.
Número 24.
No es deia Major, es deia Laureà Miró.
La família va venir d'Horta, a Barcelona, cap a l'Hospitalet, no?
Sí, eren curtidors, eren els meus besavis, era la família Ostrell-Ribó, i llavors van vindre aquí, es van establir a Laureà Miró 24, i era un petit local que hi havia allà. Llavors, per casualitat, la veïna, la propietària...
La propietària de l'edifici, diguem.
De l'edifici, la seva filla era la meva àvia, i va conèixer el meu avi, es van enamorar, i bueno, es van casar i van començar el negoci, i els dos van tirar endavant.
Això, segons com, Anna, donaria per una sèrie, eh?
Sí, sí, i tant.
Sí, sí, sí. Un començament per una sèrie.
Sí. Molt bé. Va, tu fa uns dies que vas anar-hi fins allà.
Jo he anat fins allà, fins a l'establiment del carrer Major, que això ja serà uns anys més endavant, no? És a dir, per fer el recorregut històric.
Sí.
Però jo, és a dir, des de petits, si, no sé, hi ha generacions hospitalencs i hospitalenques que coneixen la ferreteria Ostrell del carrer Major, després ja parlarem d'un altre...
Bueno, Laureà Miró era el mateix carrer, el que passa que era un local que hi havia costat, molt petitet. I llavors, quan es van casar, van fer construir l'edifici on actualment on estem.
I llavors es van traslladar a l'altre edifici, no? Al costat. Sí, sí, sí.
És a prop, però diguem-ne ja, la seu definitiva és aquesta que coneixem del carrer Major, oi?
Però és tocant una casa a l'altra.
Això va ser el 32,
no?
Més o menys, quan es van ja ubicar...
No, el 32 és quan es van casar.
Val.
I el 45
ja va ser quan
es van traslladar al gran local aquest.
Exacte, aquest local que hem conegut històricament. I que això, sí, la setmana, fa pocs dies, vaig anar-hi a copsar l'ambient i m'hi vaig trobar que és una referència no només per anar a comprar coses que necessites, ja siguin peces, eines, petit electrodomèstic, el que sigui, sinó que és una referència de barri, és a dir, fins i tot la gent, això està al costat de l'Ostrell, o vés a l'Ostrell a preguntar, o fins i tot hi ha gent que s'havien trobat veïns i veïnes i es van quedar una estoneta a fer tertúlia a la porta de la vostra botiga.
És a dir,
que podem dir que és un comerç de barri i ben arrelat i ben nostrat al barri del centre, i sí, és l'ambient que vaig copsar quan hi vaig anar.
Podem, no sé si et sembla, si podem veure alguns...
Sí, vam recollir uns quants testimonis de clients i clientes que parlaven, doncs això, del tracte proper, de la confiança que els donava el que poden comprar allà, és a dir, que saben que és de garanties. Ja veureu una senyora que deia que té olles des de quan es va casar, i ja fa uns quants anys, és a dir, que aquest ambient de confiança pel producte que poden comprar allà i pel tracte que reben proper i de rebre bons consells a l'hora de comprar un electrodomèstic o qualsevol peça que pugui anar per fer una petita reparació a la llar, doncs és una cosa que valora molt.
I van a l'Ostrell.
És molt important el tracte.
Voleu escoltar?
Sí,
a veure si diuen de vosaltres. Sí? Doncs vinga, endavant.
Sorpresa. Yo con la empresa vengo aquí porque tiene cuenta el ICS, el Instituto Català de la Salut, y personalmente también vengo aquí. Bueno, porque son de confianza. Yo llevo aquí viniendo ya muchos años. Y si no lo tienen, te lo traen. O sea, si ellos aquí no lo tienen, te lo traen fácilmente. No te ponen ningún impedimento, vamos. Te facilitan la faena.
I tot, la veritat és que em dona una garantia que no altres botigues no te la donen, la gent és molt amable i me sento molt a gust. Si tinc algun problema m'ho canvien i no, és a dir, no canvio, jo sigo.
Y siempre vengo cuando necesito tornillo o algo de bricolaje o lo que sea, siempre vengo aquí, porque hace muchos años, más de 40 años que sigo viniendo aquí. Y estos me aseguran igual, cuando le digo, oye, mira, tengo que comprar esto para esto que me aconseja, rápidamente me dicen, esto. Y yo siempre nada más me lo llevo enseguida, cada vez que me lo dicen, digo, pues es un consejo que me dan.
Tenía 15 o 16 años cuando veníamos para aquí y desde entonces siempre hemos comprado aquí. Son muy agradables las cosas. Hombre, tengo todavía alguna olla que compré cuando me casé, llevo 63 años casada. Y aún tengo alguna. Alguna olla para hacer el caldo y cosas así, aún la tengo.
Ja m'explicareu la marca, perquè que tingui una olla de fa més de 60 anys em sembla ja, bueno, de traca, eh? Ara, seguim parlant, perquè, Francisco, ens deies, hi ha dues seccions, ara, si voleu, ens expliqueu, però a mi m'agradaria també poder dos accions de parament de la llar, sí, no? On deies, i de bricolatge, no? O sigui, sí, que per això aquesta senyora deia que tenia olles, etc. M'agradaria una mica seguir el fil històric, perquè parlàvem d'aquests anys, als 40, més o menys, quan us veu canviar de local.
De local, sí.
Però també vau passar, o en aquest cas els vostres avantpassats, pares, avis, van passar dificultats, sí, durant la Guerra Civil, no? A més, hi ha una petita anècdota d'un espai que hi havia...
Sí, sí, molt curiosa, no, que la poden explicar, que tenen a veure amb allò que sents sense context i que pot significar una cosa o una altra. Uh-huh. Pel que es veu, havien de rebre joguines, pistoles i escopetes, i algú va dir que ja havien arribat les pistoles i les escopetes, i llavors no sé,
sí,
què...
Ser...
Suposo que algun problemet i sí que va bé amb això, no?
Com va anar això? Això va ser després de la Guerra Civil.
Sí.
El meu avi va fer un viatge a Bilbao, uh-huh, que va anar a comprar, pues, material de la ferreteria per tornar a vendre, i va aprofitar el viatge per comprar, pues, pistoles i escopetes de joguina.
També veníeu joguines? O...
En aquell moment, sí.
En aquell moment
de cara
també.
Al rei, saps?
Val, sí, val.
I llavors, uh-huh, pues, un dia determinat, quan ell ja estava a la botiga, pues, un dependent diu: "Senyor Ostrell, que ja han arribat les escopetes i les pistoles." I es veu que...
En el context aquell...
Sí, un client ho va sentir, i se va acostar a la Guàrdia Civil, que estava allà mateix, i diu: "Mira, és que hem escoltat això, que han arribat unes pistoles i unes escopetes", i clar... I llavors directament ja va anar a la Guàrdia Civil allà a demanar explicacions al meu avi.
I tot es va aclarir.
I ja va dir: "No, no, és que això són coses de joguines per la canalla, no?" Mm-hmm. Però clar, ja va haver-hi... I com era just després de la guerra, doncs igual es va muntar...
I què m'explica la història del petit búnquer, no? Hi havia,
sí,
com un...
Sí, en el magatzem, sí, teníem... El meu avi, no sé si era un forat per després ficar la furgoneta i des d'allà, pues, canviar l'oli o l'esquí, i el va aprofitar de cara a la Guerra Civil, pues, quan hi havia bombardejos...
Estava com a sota.
Sí, sí, sí,
sí, sota,
sí,
terra,
hi havia un forat,
sí,
i estava recobert de taulons.
I vosaltres ho veu descobrir?
Jo, no, nosaltres...
Ja ho sabíeu.
Jo ho he vist de petit.
Ho vam veure.
Ho vau veure. I allà s'amagaven quan? Bombardejos?
Quan bombardejos, agafava les filles i les col·locava allà.
I això encara ho teniu? O ja
no,
està...
no, ara quan vam fer la reforma de la ferreteria...
Sí, ara doncs ho explicarem també, la
però
reforma.
Però visualment sé que és allà.
Mira, tenim imatges que ens veu donar vosaltres, ens veu, sí, fer arribar aquestes fotografies, això, aquestes...
Mira, veus el local que hi ha costat, que hi ha, sí, aquelles finestres, allò era
l'antiga.
L'antiga ferreteria, sí.
Ben petita, vam fer un,
sí,
canvi,
sí,
de,
sí, sí,
d'espai important.
Sí, sí.
I aquí tenia un vestíbul enorme. Però, bueno, vam tindre problemes a l'Ajuntament. En un determinat moment va fer una reforma del carrer i va fer recular tots els edificis fins
cap
enrere. I llavors tot això, tot aquest fantàstic vestíbul que teníem, va
tindre que... Això ha desaparegut.
Ha desaparegut.
Mm-hmm. Això va ser pels vols de 1999,
2000... Sí, sí.
Suposo que
va ser
vau haver de fer una inversió, no?, per, sí, aquesta obra i com...
No sabíem si en sortiríem, vam tindre que hipotecar tot el local i anar durant 9 mesos en un localet petit que hi havia en el passatge Xerricó, i, bueno, fins
aquesta
i tot...
Aquesta és l'obra, que va veure de fer.
Aquesta és la nova, sí.
Aquesta, mm-hmm, és la nova, sí.
Fins i tot pensàvem que quan baixaríem el nivell de la ferreteria, perquè, clar, una de les il·lusions del meu avi era suprimir aquests 4 esgraons que hi havia per pujar. I vam dir, pues mira, ara és el moment de fer aquesta...
De fer
aquesta,
realitat, no?
Exactament. Mm-hmm. I vam pensar que baixant, pues, el nivell de la ferreteria, les columnes que hi havia tindrien suficient marge, fonaments per aguantar. I quan vam obrir...
No.
No. I llavors vam tindre que canviar de les 8 o 9 columnes que hi ha, una per una, amb el risc de que teníem un edifici de 4 pisos a sobre.
És el típic que quan comences una obra saps quan comences però no,
sí,
quan acabes.
Sí, sí.
I el pressupost tampoc. No? Es va encarint.
Al final va anar bé i, sí? Tot, sí, va, sí, sortir, i ara, mm-hmm, estem aquí.
Sí que és cert que em comentava el Jordi quan vam anar amb la càmera l'altre dia, que històricament he tingut un equilibri força, força notable entre qüestions de caire industrial i parament de la llar, petita reparació a la llar, electrodomèstic de la llar. Ara mateix, en quin moment es trobeu? Continua aquest equilibri, la balança igualada, o tireu més aviat cap a...
Ara ja tirem més cap a bricolatge. Ara, perquè la indústria està desapareixent, aquí a Hospitalet tot el polígon està desapareixent. Uh-huh. I llavors és per això més que res. Ara també tenim empreses que busquem, que fan manteniment i coses d'aquestes, a oficines, a hospitals, i fem això.
De fet, la botiga hi ha una part força ben diferenciada entre qüestions, això. peces, tècnica, peces, utensilis, eines, etc. I la part de petit electrodomèstic i parament de la llar. Més o menys, en un dia habitual, teniu visites cap a un cantó i cap a un altre, o com va?
No, la majoria de vegades és bricolatge. L'industrial normalment ho fem per telèfon o anem a visitar
els clients
o
preguntar si fa falta alguna cosa, sí. I llavors pues, encarregar tot el que ens demanen.
Veien un client que deia que si no trobo una cosa vaig a l'hostell, que sé que ho tindran. Diguem-ne, tenir tot aquest assortiment us costa molta feina, és a dir, tenir bons distribuïdors, tenir qualsevol cosa que necessitem, ho tenim o t'ho podem demanar, fins a quin punt és un valor distintiu de la vostra ferreteria o el que la clientela us demana a la ferreteria, que tingueu de tot en tot moment.
No, ells saben que si no ho tenim, que en un breu període de temps li aconseguirem.
Sí, és aquesta confiança que és tot el background que teniu vosaltres a darrere. Francisco, jo els volia preguntar, vosaltres des de quan, des de quina edat us heu posat per primer cop a darrere el taulell?
Bueno, nosaltres a vegades quan sortíem del col·le ja anàvem que els nostres pares
acabessin. Que ja podem dir 8-9 anys?
Sí.
Sí, bueno, ja podíeu despatxar.
No, darrere del mostrador estàvem jugant als magatzems.
Tenim una foto aquí.
Aquest és el meu pare, el meu germà i dos empleats.
Molt bé. O sigui, quina edat potser, Jordi, creus tu que us vau posar darrere el taulell?
Mira, quan feia cou, diguem, que ja podia treballar per la tarda, que al dematí estudiava, doncs el cou ja començava a estar allà.
I tu, Joan Carles? Josep Carles?
Més o menys també el mateix.
Més o menys, no? I ens dèieu... vosaltres teníeu clar que us volíeu dedicar a això? Que havíeu de seguir amb el negoci familiar? O va haver-hi algun moment de dubte?
Bueno, jo vaig estar treballant durant molt de temps, dels matins i tal, perquè jo vaig estudiar una altra cosa que no tenia res a veure.
Clar, perquè potser la inquietud que vosaltres teníeu era una altra, no? Yeah. Però teníeu aquell negoci allà, com ho vau fer, això?
Bueno, vam compaginar els estudis. Jo estudiava turisme i anava als matins i a les tardes estava a la ferreteria. I als estius pues, també estava allà. I tenies com una espècie de lligam que semblava interiorment que si no hi anaves, estaves faltant als teus pares, saps?
Clar, per això us ho preguntava.
És
complicat.
No una obligació, però si no hi anaves, pensaves, hòstia, estàs fent malament.
Ja. Jordi, i tu?
Jo, bueno, vaig estudiar empresarials, però de seguida m'hi vaig posar allà.
Sí. No va haver-hi dubte, no? Pel que veig.
No.
Aquesta és una qüestió, Francisco, que quan vas visitar-los també hi vas tocar, no? El tema de quina serà aquesta continuació, aquesta... doncs si hi haurà alguna generació darrere, no?
Sí, podríem dir que, diguem-ne, com a ferreteria, perdoneu la juguesca, teniu una salut de ferro, 100 anys. Trigareu, no sé, allargar el negoci altres 100 anys, però sí que em va cridar l'atenció d'una situació que viu a moltes ferreteries que no troben gent que hi vulgui treballar. És a dir, l'ofici de dedicar-te a posar-te la bata a la ferreteria, doncs no crida l'atenció del jovent d'avui.
A més, és la bata, la ferreteria aquella de barri, de tota la vida has d'anar amb una bata de color blau, no? Blau fort.
Però a mi em va referir que no és un ofici, una professió que cridi l'atenció del jovent d'avui, almenys massivament. Però m'hi vaig trobar que un dels dependents havia fet la formació professional, ha estudiat allò, d'aquella branca orientada cap a la ferreteria, que va fer les pràctiques a la ferreteria Ostrell i que s'hi va quedar. Per tant, diguem, és un fet, no sé si insòlid, però, en fi, que a les ferreteries costa gent, gent jove que vulgui venir a treballar, i, de fet, els empleats que hi ha una noia també, són joves, és a dir, que no sé si és una cosa insòlida a la ferreteria Ostrell, però, en fi, que suposo que li doneu valor a gent que pugui donar continuïtat al negoci.
Sí, sí.
De fet, ara no fa gaire, es va jubilar una noia que portava des dels 14 anys. O sigui, va començar de nena.
I sempre ha treballat allà.
I sempre ha treballat allà.
Vas poder parlar, no, Francisco,
amb algun... Sí, amb aquest empleat que es diu Rashid, i bé, el testimoni s'explica per si sol.
Doncs vinga, escoltem.
Bueno, jo vaig estudiar el comerç i màrqueting allà a l'Institut Provençana i vaig acabar el grau mitjà i vaig fer pràctiques aquí a la ferreteria Ostrell i, bueno, després ja de les pràctiques em va quedar aquí treballant. Sí, el primer sé que ha costat una mica amb les referències i tot, però ja em vaig acostumant i la veritat és que m'ha agradat molt la ferreteria, perquè són a dia pot ajudar molt la casa i amb els clients també pues, vas coneixent molt.
Què tal? Bé, no?
Estem molt contents amb ell per les cares
que feia.
Bueno, abans d'ell van passar també altres estudiants que van fer el mateix i no va haver-hi sort.
No va haver-hi sort?
No.
I amb ell sí?
I amb ell...
O sigui, hi ha possibilitat de...
Sí. Nosaltres encantats amb ell.
Sí, de fet, el Regi també deia que una de les coses que li agrada més de la feina és poder ajudar algú que té un problema a casa. És a dir,
sí, és una persona molt servicial.
El que sigui, què puc fer, què puc posar, portar-li, aquella peça, fes això, fes allò. És a dir, aquesta possibilitat de solucionar un problema que ens angoixa molt, encara que sigui petit, però com que és casa teva, doncs t'angoixa molt, i anar a la ferreteria que trobi una solució és una de les coses que més li plauen al Rashid del dia a dia de la seva feina a la ferreteria.
I això és el que els clients agraeixen.
Sí, l'atenció, ja, més enllà d'entendre no, del que estàs parlant, sinó d'una bona atenció i trobar consell,
en aquest cas.
Jo no sé això si ho podrem dir, però jo no sé si vosaltres penseu que els vostres fills estarien interessats en poder continuar amb aquesta saga de ferreters.
A mi m'agradaria.
A tu t'agradaria?
Però el que passa és que no vull obligar. Mm-hmm. Que siguin feliços, això és l'important, i que facin el que la vulguin.
I el Jordi?
Jo també.
El mateix?
El mateix. No.
Sí, cada moment... Haurem d'esperar, no, perquè són joves. Sí,
els
Jordi,
encara, els joves. Encara tenen corda, eh?
Ah, clar. Sí, home, sí, clar, però bueno, em refereixo que ja mireu enrere una mica, no?
Sense forçar.
Encara us queda. Francisco, doncs no sé si havies d'afegir alguna cosa més.
No, només això, que de cara al futur, això, si tenen alguna planificació, però vaja, partint de la base que encara tenen corda per fer-se càrrec de la ferreteria, i que suposo que m'ha arribat el cas, encara que no sigui de la família, algú que s'hi vulgui dedicar al sector de la ferreteria, és a dir, mantenir, diguem-ne, la naturalesa del negoci, que pugui continuar, encara que no sigui amb gent de la família, però que hi pugui haver una ferreteria al barri del centre, i de fet hi ha gent que diu, d'altres barris que venen a l'hostaler, que potser no han trobat a la ferreteria més petita al seu barri, no? És a dir, que no només sou del barri del centre, sinó que és una ferreteria de referència en el conjunt de la ciutat.
És un ofici, no? Aquest, no només el d'atendre el públic, sinó el de ser un ferreter que en falten. Doncs, Francisco, moltíssimes gràcies per haver-nos portat avui aquesta qüestió, aquests establiments centenaris, i més concret, aquesta ferreteria, la ferreteria Ostrell, que és com molt, tot un símbol, no? En el barri, i no només en el barri, sinó a la ciutat i a Rodalies. Així que, Jordi i Josep Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Plató. Esperem que esteu a gust.
Molt
sí?
a gust.
Doncs això és el que volíem. I ja sabeu, si necessiteu alguna cosa, doncs podeu anar a la ferreteria Ostrell, que allà encara tenen corda per
aquí
estona.
Aquí estarem per atendre tothom.
Molt bé, doncs
molt
moltes
bé.
Gràcies.
Vinga, gràcies.
Nosaltres encara tenim més coses per explicar-vos, però fem una petita pausa i tornem de seguida. I finalitzarem el programa d'avui parlant-vos de l'associació Gats de l'Hospitalet. És una protectora d'aquí de la ciutat que porta més d'una dècada tenint cura dels gats urbans de la ciutat. Actualment gestionen 16 colònies, que són aproximadament uns 150 gats que viuen al carrer en diferents punts, com dèiem, de la ciutat. El programa el que vam fer va ser visitar la seva seu. I parlàvem d'aquesta entitat de la ciutat, però n'hi ha moltes més, ja segur que ho saben. I una d'elles és una entitat que a l'Hospitalet ja fa bastants anys que funciona, que es diu Gats de l'Hospitalet. Nosaltres aquí al programa som molt amants dels gats, i hem volgut fer una ullada per donar a conèixer i saber quin és el dia a dia d'aquesta entitat. Fa més de 10 anys que hi treballen, així que nosaltres, els nostres ulls i les nostres oïdes han estat la Maria San Blas i l'Ismael Herrera, que doncs, ens han portat aquest reportatge, així que nosaltres el que fem és portar-vos-el, perquè també el podeu compartir.
Què tal, Anna? Molt bona tarda. Doncs avui coneixerem una entitat hospitalenca que té cura dels gats de la ciutat, com és Gats de l'Hospitalet. Ho farem de la mà d'una de les seves membres fundadores, la Judit. Què tal, Judit? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs explica'ns tu mateixa en què consisteix la vostra associació.
Bueno, doncs des del principi, ja fa molts anys, vam començar treballant amb els gats de carrer i és el que continuem fent. Ens dediquem a les colònies, alimentant-los, mirant que estiguin bé de salut. Hi ha molts animals que acaben abandonats al carrer. El gat, precisament, és un animal d'aquells que la gent pensa que el pots deixar al carrer que sobreviurà. I no és així. A l'Hospitalet es treballa amb el refugi de Granollers, llavors els porten allà i, bueno, i allà si tenen xips, si no, si són animals que s'han perdut o abandonats, i es fan càrrec. Però queda l'altra banda, que és de la que ens encarreguem nosaltres, que són els gats que o bé estan malalts o gats que no són tan adoptables, i aquests gats al refugi és molt difícil de que surtin.
Mentre anem parlant, veiem que s'estan animant, perquè jo vull que també la gent, l'audiència, entengui on estem ara mateix, perquè parlava de colònies, de refugi, però aquest local, diguéssim, què és exactament?
Mira, és el local que tenim de l'associació i ja fa uns anys, bueno, vam veure la necessitat de que, clar, de que quan teníem un animal malalt potser necessitava una setmaneta més per recuperar. Aquí el que tenim ara són els animals que, bueno, que tenen algo. Per exemple, coneixereu el Turbo, perquè avui és dia de vete, que ens ha vingut la veterinària.
Per això tenim amb nosaltres a la Jennifer. Què tal, Jennifer? Com estàs?
Bé, gràcies.
Explica'ns una mica quina és la tasca que vens a fer avui aquí.
En principi, el que tracto és de fer el manteniment dels animals que estan enfermos. Me asseguro que estén bien de salud, que estén bien hidratados y necesitamos mejorar las medicaciones que ya están puestas.
Comentaves també el cas del Turbo. No sé si ens pots explicar una mica quina és la seva situació, què és el que li passa.
Turbo té uns problemes de mobilitat. Quan va arribar al local, estava totalment postrat de les cames posteriors. Con el temps ha començat a caminar una mica més. Estem fent les revisions setmanals per que esté tot bé.
Bé, doncs ara estem en un parc, no?, on teniu una de les colònies que controleu, perquè vosaltres aproximadament quantes colònies esteu atenent ara mateix?
Nosaltres atenem, bueno, ara 16 colònies, seran uns 150.
Quina diferència hi ha entre un gat que, bé, no?, té l'opció de ser adoptat o portar-lo al local en aquest cas, o doncs que es quedi aquí a una colònia i que l'hagueu d'atendre, diguéssim, al carrer?
Bueno, doncs bàsicament és que el gat no vol conviure amb nosaltres. No tots els gats volen un sofà i un llitet, i nosaltres el que volem és això, dignificar la seva vida al carrer.
Quan veniu, què és el que feu amb els gats?
Normalment el que fem és que nosaltres portem llauneta i localitzar tots els gats, perquè amb el pinso, lògicament, no et venen o no els agrada tant. Que està tot bé? Perfecte. Deixem pinso, aigua, sempre net. Potser venim 3 dies per setmana, 4 dies, o els 7 dies de la setmana.
I ara, Judit, estem en una de les vostres cases d'acollida, que també és un paper fonamental de la vostra associació, no?
Sí, estem a Casa de Maribel, que és una de les nostres cases.
Hola, què tal, Maribel? Hola. Gràcies per acompanyar-nos. En què consisteix ser una casa d'acollida?
Recolzar el treball de la Judit, del local, dels gats, que ho pugui necessitar la gent, que ho pugui necessitar temporalment, per una part, que m'agraden molt els gats, i per una altra, doncs, el fet de fer alguna cosa que sé que estic fent un bé pels animals.
Un dels perills, podríem dir-ho així, de ser casa d'acollida és, no?, que al final es costa molt, no?, quan passen per casa teva, no quedar-te amb algun dels gats.
Sí, sí, és veritat que és una gran tentació, però sincerament a mi el que m'agrada és saber que poden estar bé. Si apareix una altra família que és una bona sortida, una bona solució, jo encantada.
Doncs moltes gràcies per la tasca que fas tu concretament, i bé, Judit, ens quedem amb aquest missatge i sobretot, no?, amb la necessitat de que no només a vosaltres, de que en general, doncs, la gent sigui conscient de la necessitat d'ajudar, de fer voluntariat en associacions com la vostra, com Gats de l'Hospitalet.
Exacte. Sempre el voluntariat és benvingut, i ja no amb els gats, amb tot. perquè es necessita molt voluntariat.
Doncs amb aquesta petita mostra del que ha estat aquesta temporada del primer segona, ens acomiadem i ho fem però fins al mes de setembre. Esperem doncs, que ens puguem retrobar tots plegats i us desitgem només que tingueu ja un bon estiu de part de tot l'equip que fa possible, redactors, producció i equips tècnics que fan possible, com dèiem, que cada dimarts puguem apropar-nos a casa vostra des del primer segona. Que vagi molt bé, bon estiu, fins al setembre.